Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Després d'aquesta música de Lluís Llach, ens torna a tocar seguir amb més actualitat i en aquest cas amb més entrevistes, més converses molt interessants. Perquè si alguna vegada us trobeu en una situació d'emergència mèdica, vosaltres sabríeu com actuar? Quan hem de trucar al 112, sabem diferenciar què és una emergència i què no? A l'Espai de Salut d'avui en volem parlar de tot plegat amb la Cristina Soler, urgenciòloga de la Vall d'Hebron. I ha parlat la nostra companya Sílvia Ferrer.
Cris Soler, urgenciòloga de la Vall d'Hebron. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
A veure, comencem per conèixer quines són les teves tasques, quines són les feines amb què us trobeu els metges d'urgències.
Molt bé, doncs, mira, el nostre servei d'urgències, com molts altres segurament, està repartit en nivells de dificultat o de gravetat, no? Llavors, els metges que treballem allà, que som l'staff d'urgències, que normalment treballem de les 8 fins a les 3, que les 3 és quan entre setmana entren tots els residents i comença el que diem la guàrdia, no? Durant el matí el que fem a la zona de nivell de dificultat més alt o de gravetat més alt, primer de tot el que fem és repartir-nos uns quants, agafem els pacients que encara heredem de la guàrdia, diguem-ne, i un altre grup de metges el que fem és estar de welcome, que diguem, que són, estem a l'espera de tots els malalts que arriben aquell dia amb patologia aguda, no?, urgent. I llavors anem resolent, doncs, les no?, les patologies que hem rebut de la guàrdia, i en funció de, doncs, com veiem el malalt, li podem donar l'alta o decidim si ha d'ingressar alguna planta de l'hospital, o en algun cas, doncs, hi ha pacients que requereixen un ingrés però en un hospital, per exemple, de subaguts, en un centre sociosanitari, per seguir fent l'atenció ja no aguda, sinó, no?, de, bueno, necessiten un ingrés de 2, 3, 4, 5 dies per acabar de resoldre el problema. I els metges, doncs, que estem de welcome, normalment el que atenem, doncs, són tota la patologia mèdica. Jo sóc urgenciòloga, però de la part de medicina, Vall d'Hebron, per exemple, estem dividits en diferents especialitats. Jo estic a medicina, però hi ha metges que estan a la part de cirurgia, urologia, oftalmologia, otorrino, que jo això no ho veig, i tampoc veig la zona o els pacients que arriben per traumatologia. I a nivell de medicina el que podem atendre, doncs, són pacients amb dolor toràcics, dísnia, no?, que és ofec, alteracions gastrointestinals, possibles, no?, cefalees, ictus, i tot això és el que veiem els metges d'urgències d'entrada. Ho atenem, ho intentem resoldre, i en algun cas puntual, quan la patologia ho requereix, doncs fem interconsultes o sol·licitem ajuda als neuròlegs, cardiòlegs o nefròlegs, per exemple, que estan també de guàrdia.
El ciutadà sap de distingir bé el que és una urgència del que no? O us trobeu moltes vegades amb casos que arriben a l'hospital, al servei d'urgències, que no ho serien?
Jo crec que encara manca molta informació al ciutadà sobre què és o no una urgència mèdica, sobretot quan parlem d'hospitals de tercer nivell com Vall d'Hebron, no? La gent confon, no? Estem en una societat on la immediatesa fa que tinguem moltíssima impaciència, no? Hi ha persones, no?, que tenen un dolor, que tenen unes diarrees, per exemple, de menys de 24 hores, i que, com tota la vida, doncs, ha de passar el seu procés i s'ha de donar una mica de cronoteràpia, veure cap on evoluciona. Hi ha molta gent que, per aquest neguit d'immediatesa i de "em trobo malament i vull resoldre ja", agafen el cotxe i es planten a unes urgències d'un hospital de tercer nivell. Llavors, moltes vegades tenim aquesta sensació que el que estem atenent no són urgències reals, i per altra banda, doncs, també veiem població que per por, no?, a accedir a la sanitat o de com mitja el vegi, esperen molt, 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 molt i arriben tard. Però són la minoria, no?
Normalment és al revés.
Normalment és al revés. Normalment la gent ve urgències molt ràpid.
Quin seria un cas clar en el que tu has d'acudir a urgències i un altre cas en el que tu pots trucar al centre d'atenció primària?
Val. Jo crec que un cas clar en el que s'ha d'acudir a urgències són patologies agudes que tenen un tractament agut, immediat, i que el fet de no tractar-lo en aquell moment agut podria tenir unes conseqüències molt rellevants per la vida o per, no, per la vida o per possibles conseqüències d'aquesta persona, com per exemple pot ser un dolor toràcic, és a dir, una persona que té un dolor al pit, comença a tenir nàusees, es queda suat, aquest dolor s'irradia al braç. Això podria ser un infart. Llavors, en aquest cas, està clar que s'ha d'acudir o s'ha de sol·licitar ajuda mèdica el més ràpid possible. Un altre cas molt, molt clar seria, per exemple, en el cas de perdre la força o la sensibilitat d'alguna part del cos. Això, clarament, podria ser un accident vascular cerebral. I el cervell, com diuen els neuròlegs, és temps. És a dir, com més triguis a acudir a un centre mèdic, més temps estàs perdent per recuperar aquesta part de teixit cerebral que està isquèmica i que no hi arriba oxigen, no? Llavors, per això s'han creat els codis IAM, els codis ICTUS, no?, on s'està intentant informar la població que en cas de tenir aquesta sintomatologia has d'anar a urgències sí o sí.
És prioritari anar a urgències respecte a trucar al 112 o depèn de la situació, millor queda't on estàs, truca al 112 i ja t'enviaran una ambulància? Com diferenciem quan agafo jo el cotxe i me'n vaig a l'hospital?
Jo crec que, per exemple, en el cas d'un dolor toràcic molt simptomàtic, en el cas de trucar al 112 ja es pot fer un filtre molt, molt clar i, a més, el 112 pot valorar si aquest dolor pot ser atès per una ambulància que es diu bàsica, una índia, en què també, a part d'un tècnic, hi ha un infermer, o una medicalitzada, no?, on també hi ha un metge. Llavors, l'avantatge de trucar al SEM i que t'enviïn una ambulància a casa si és que ho creuen necessari és que, per exemple, en el cas d'un dolor al pit, es pot fer un electro al moment i ja es pot valorar si s'ha d'activar o no un codi IAM. En el cas de que s'activi un codi IAM, des del SEM, des de l'ambulància, es contacta directament amb les sales de coronariografies, és a dir, amb els cardiòlegs de l'hospital, i per tant l'atenció és molt més ràpida i estem donant molta més prioritat a aquest pacient i obrirem abans una artèria en aquest cas que no si ens plantegem, no?, per exemple, anar a l'hospital pel nostre peu amb el risc de que si realment estàs tenint un infart pots trobar-te malament i tenir un accident amb cotxe, no? O sigui, jo crec que en aquests dos casos, per exemple, en cas d'un ictus o un infart, jo sí que trucaria al 112 i sol·licitaria ajuda immediata.
Seguim parlant d'urgències, d'emergències que ens podem trobar els ciutadans, que no tenim coneixements mèdics ni sanitaris. Si una persona es troba davant d'una urgència, sigui a nivell personal o que vas pel carrer i et trobes un accident o alguna cosa, sabem actuar, no sabem actuar, quan hem d'actuar i quan ens hem de quedar enrere?
Val. Bueno, com sempre dic, jo crec que ens queda molt per aprendre a nivell social de molts països europeus on hi ha a nivell de les escoles, no?, els nens més petitons ja reben informació mèdica, no?, i
formació, sobretot,
no? Exacte, no? O sigui, reben molta formació de cares a saber actuar en una emergència. A urgències sempre el que diem, sobretot en extrahospitalari, és a dir, que si algú està al carrer i es troba una persona amb una urgència, hi ha com un protocol i el primer pas del protocol és assegurar. Què vol dir assegurar? Que, per exemple, si ens trobem en un accident de trànsit, no?, el primer que hem de fer és assegurar-nos a nosaltres com a salvadors. És a dir, si hi ha un accident de trànsit en una autopista, el que no pots fer, que a vegades l'instint ens fa, és creuar la carretera directa sense pensar, perquè llavors no tindrem una víctima, sinó que en tindrem dues i el problema serà doble.
Total.
Llavors, primer assegurem la zona, ens assegurem que nosaltres podem atendre aquella persona en condicions, I el segon pas del protocol seria demanar ajuda. En cas d'un accident, en cas d'una aturada cardíaca, per exemple, que ens podríem trobar, tu sol no podràs salvar-li mai la vida. Per tant, el primer que has de fer és analitzar la situació de manera ràpida o el més ràpid possible i demanar ajuda. És a dir, trucar una... cridar, és a dir, ajuda, ajuda, que vingui més gent perquè puguin, per exemple, trucar al 112 i donar informació d'aquell pacient, no? I el tercer pas, llavors, ja seria, per exemple, en el cas d'una aturada, començar el que diem amb l'ABC, no? Que és, doncs, res, és que és molt fàcil. És que una persona amb una formació d'una o dues hores ja pot atendre una aturada cardíaca i pot ajudar a salvar la vida d'aquella persona. Per tant, jo sóc super pro formació mínima de tota la població perquè puguin identificar una urgència i poder ajudar, no?
En tot cas, si tu no tens coneixements de com fer un massatge cardíac, millor que no t'hi posis?
No hi estic del tot d'acord. Jo crec que en el cas, per exemple, d'una aturada cardíaca, un pacient amb una parada cardiorrespiratòria, si no fas res, si no fas absolutament res, estàs condemnant realment que aquell cos, que aquella persona no tingui circulació sanguínia i que, per tant, el seu pronòstic sigui molt, molt nefast. Llavors, amb una mínima formació, de veritat, es pot aprendre a fer un bon massatge cardíac i, en cas de no fer-lo del tot bé, fer alguna cosa ja és més que res, no? Uh-huh. I el que, no? Per exemple, la col·locació d'un DEA ara mateix a molts pobles i moltes ciutats catalanes tenen accés a desfibriladors al carrer on pràcticament no cal ni formació per aplicar-los. És a dir, obres una caixa, hi ha dos adhesius amb un dibuix que entén inclús una criatura i et diu on l'has de col·locar i has de prema un botó que et va dient el que has de fer. Llavors, fer això ja és molt per aquella persona, no?, que està al carrer aturada. I mentre estàs fent això, com que ja has demanat ajuda, probablement en 5-10 minuts arribarà una assistència mèdica avançada que, si es troba tota aquesta feina feta, és molt. Llavors, jo crec i animo a la gent a que tingui una mínima formació per poder actuar en aquests casos d'urgències.
Un altre cas que ens podem trobar així pel carrer, una hemorràgia, una persona que cau i es dona un cop en algun lloc doncs, que sagna molt. Com podríem actuar davant d'una situació així?
En cas d'una hemorràgia externa, sempre el que s'ha de fer és hemostàsia primària, és a dir, s'ha de col·locar un drap net, per exemple, a sobre de la zona d'hemorràgia i intentar que l'hemorràgia es pari sense fer el que antigament es coneixia com a torniquete,
sí,
no? O sigui, això ara està bastant en desús, llavors el que es demana més és que es faci hemostàsia primària, és a dir, que apretis sobre la zona de l'hemorràgia i esperis doncs, que algú amb més coneixements que tu pugui solucionar-ho, no? I en cas de, per exemple, un accident de trànsit, on sempre hem tingut por a treure el casc, a mobilitzar les cervicals, en aquest cas sí que recomano que si la persona està conscient no se la toqui per poder evitar una lesió medular més important. I en el cas de que el pacient estigui inconscient sí que es recomana col·locar a la persona accidentant en posició lateral de seguretat perquè en cas de vòmit no broncoaspiri, és a dir, que no passi al pulmó i llavors ocasioni una parada respiratòria i conseqüentment cardíaca, no? Però sapiguent, de veritat, 3-4 coses, pots fer molt, no?
És a dir, que perdem una miqueta la por a formar-nos en aquest sentit, que hi ha formacions a nivell empresarial,
correcte,
a nivell particular segur que
correcte,
també, d'uns mínims primers auxilis per poder ajudar en qualsevol moment.
Correcte.
Cris, parlem una miqueta de la situació que estem vivint, la pandèmia, estem en un moment molt diferent al de fa un any, per exemple,
totalment,
però sí que és veritat que les urgències heu viscut moments molt, molt durs, no?, durant aquesta pandèmia.
Molt durs. Jo, Sílvia, com saps, jo no vaig poder viure de primera mà la primera onada a l'hospital perquè estava embarassada i 15 dies abans del toc de queda, el 14 de març, em van donar la baixa maternal i jo ho vaig viure molt malament des de casa. Vaig patir molt pels meus companys. Els meus companys varen patir situacions d'extrem pànic, desorganització, por a nivell personal, van estar atenent pacients amb pocs recursos, van estar atenent pacients assumint que molt probablement s'infectarien perquè el material que tenien era escàs o ineficaç, no? Van arribar materials que eren defectuosos i això va ser molt, molt dur. Jo des de casa anava sabent que els meus companys molts anaven caient i que per sort cap va ser... no van patir la Covid amb greus conseqüències, però la primera onada va ser devastadora a nivell no, mental i físic per ells, va ser molt i molt i molt dur. I les següents onades, la segona encara es va viure amb certa energia per part dels meus companys i de l'hospital, amb una mica més d'ordre, amb protocols, amb alguna idea del que es podia o no fer, perquè la primera era un caos absolut, no? O sigui, no estaven preparats per el que va arribar. I les següents onades, la veritat és que s'han viscut amb cansament i amb una mica de decepció, no? Una mica de decepció cap a la política i cap a la societat. Som molt conscients que no és una pandèmia exclusivament mèdica, sinó que és una pandèmia social i econòmica i que necessàriament la vida s'ha d'activar, perquè si no ens morim de la Covid, molta gent el que alega és que es morirà de gana, no?
Sí.
Però jo, per exemple, tinc un record molt clar de la primera guàrdia del mes de juny, que no va arribar cap Covid a urgències. I aquella guàrdia la vaig viure com amb una alegria i amb un cert alè fresc, no? De dir, que bé, no? Sembla que estem començant a sortir del pou. I començava a haver-hi, no?, més gent vacunada i, bueno, ho vam viure com amb una certa alegria. I la setmana següent, quan vàrem començar a veure que es començaven a activar macroconcerts, que s'obria l'oci nocturn, ho vivíem amb por i amb decepció de dir, no pot ser una altra vegada, i que estem, no?, permetent que tota la gent no vacunada, que són els joves, tinguin una interacció social molt alta, no? I, per tant, l'última onada ja era desgast. O sigui, era desgast, decepció i pensar que això no acabarà mai, no? De que anirem fluctuant i que serà així. I assumir això és dur, no? A nivell professional, perquè nosaltres ho vivim a nivell professional i sortim de l'hospital i tampoc tenim relacions socials, diguem-ne, no? Llavors, és molt dur per les dues parts.
Clar. En tot cas, sembla que anem veient la llum a poc, sobretot gràcies sí. a la vacunació. Cris Soler, urgenciòloga de Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per aquests consells. Prenem bona nota de que hem de fer aquesta petita formació, sobretot, i que hem de seguir sent conscients perquè la Covid encara no ha desaparegut.
Moltíssimes gràcies a tu, Sílvia.